sembla que plou sobre mullat perquè el model educatiu català torna a estar en certa manera entredit, i és que a aquesta hora s'estan presentant els resultats de l'avaluació de sisè de primària que ha fet el Departament d'Educació de la Generalitat, i de moment l'avançament d'alguns d'aquests resultats no és gens encoratjador. Avui volem parlar de l'educació amb Gregorio Luri, que ha estat professor de primària, batxillerat i universitat, a més de ser autor del llibre L'escola contra el món. Gregorio Luri, bon dia.
Què tal? Bon dia, encantat d'estar aquí.
Un de cada tres nens catalans de 12 anys suspenen català, castellà i anglès. Això és greu, molt greu, no?
Segons per qui. Sí, perquè això no afecta igual a tots els sectors de la població. Podem dir que en Catalunya afecta, el fracàs escolar afecta molt especialment a les famílies que no tenen cap llibre a casa. Podríem dir, per tant, el següent: si vostè és una família amb llibres a casa, no es preocupi. El seu fill probablement no traurà notes excel·lents, però no fracassarà. Ara, si vostè...
És a dir, ara això m'agrada, això que m'ho diguis. És a dir, si tu tens a casa una llibreria... Clar, però les llibreries poden ser, escolti'm, les llibreries poden ser gairebé de plàstic, amb llibres d'ampols,
Sens dubte. Estem parlant de llibreria... Sant Faus,
Val.
Sant Faus.
I que vegin les criatures que els seus pares llegeixen.
Exacte. Diguem que el nivell lingüístic de la família, doncs, és una mica complexa. És a dir, que poden utilitzar subordinades amb normalitat. Doncs, si vostè és d'aquesta família, té una família d'aquest tipus, insisteixo, el seu fill probablement no traurà excel·lents, perquè gairebé no hi ha alumnes amb excel·lents a Catalunya, però no fracassarà. Ara, si vostè és té una família amb pocs recursos, doncs gairebé està condemnat a que el seu fill fracassi.
Déu-n'hi-do. És a dir, aquesta relació entre causa-efecte, entre molts llibres i no tenir-ne, que això que és que està...
I a més això es confirma, d'una enquesta darrere l'altra, es confirma que un dels criteris més importants és el nivell lingüístic de la família.
La conseqüència és que un terç dels estudiants passa a secundària sense llegir ni escriure bé.
Hem de dir-ho, sense saber llegir, pum.
Sense saber llegir, clar, evidentment.
Exacte, sense saber llegir.
Fa un any era un de cada quatre.
Bueno, jo aquí no faria...
Són números.
Exacte, diguem-ne que al voltant del 30%, al voltant del 30% dels alumnes de Catalunya acaba la primària sense saber llegir.
Deia, no, és que aquest any l'empitjorament és perquè l'examen era més difícil, no ho sé. En el cas de l'anglès es diu... Eren preguntes molt senzilles, es veu.
Podem entrar a les qüestions de matís, però jo crec que les dades, els únics que no han sorprès en absolut són els mestres. Els mestres estan en aquesta situació, ho saben.
El conseller Maragall ja va dir l'any passat que els resultats d'aquestes proves no eren acceptables com a país. Vostè utilitzaria una afirmació semblant?
Sí, el que passa és que jo, a més, em faria alguna cosa, perquè això es diu, i d'aquí a quatre dies no ens recordarem i direm, bé, no estem pas tan malament. D'aquí a un mes ho direm, no estem pas tan malament.
No, un mes no, potser fins i tot unes hores.
Exactament, sí.
Escolta, una de les dades que caldria analitzar és el nivell social dels alumnes que suspenen. Vostè ja ho ha fet, pel que interpreto que deien les seves paraules, vol dir que aquest sistema educatiu no serveix per les famílies pobres?
Bueno, les dades estan, jo crec que estan molt clares. Nosaltres tenim un sistema educatiu que no té una utilitat clara per les famílies, és a dir, perquè els nens de les famílies pobres no és que siguin incapaços d'obtenir un títol, sinó que acaben la primària sense saber llegir. Aquesta és una dada objectiva i crec que s'han de plantejar les coses en tota la seva cruesa.
Aquesta és la conclusió per la franja baixa de la puntuació. Estem parlant d'un 30%.
Un 30%.
A la part alta, què trobem?
El 8%. És el 8.
Sí, només sí. El 8?
Sí, nosaltres tenim el 8 al vacío, el 8.
Sí. És
a dir, es trobem un sistema educatiu molt especial, perquè jo crec que, a més, aquesta és, si analitzem comparativament el sistema educatiu català en qualsevol altre, podríem dir, dels que europeus en els quals ens hauríem de comparar, doncs veuríem que el que es caracteritza de manera més clara és que a la part baixa tenen un percentatge molt alt, molt més alt, doncs, que el sistema educatiu de qualsevol d'aquests altres països del nostre nivell, i a la part alta, doncs, gairebé no en tenen alumnes.
El que comptava, 30% a la part baixa, em pensava que deia el 8%, que era pitjor. 8%
no,
al vacío,
no,
res.
O sigui, exacte, el no res.
El desert.
El desert, exacte, sí.
Una de les dades que sobresurten és que la comparativa d'aquest estudi situa diferències entre l'escola rural i l'escola urbana.
Això ja ho venim comprovant a Catalunya des de fa un cert temps. És a dir, l'escola rural catalana en el seu conjunt, jo diria que està a l'alçada de les millors escoles europees.
La rural?
La rural, sí.
Em pot explicar per quin motiu? Potser pel fet que el mestre allà continua sent en molts casos una autoritat, diríem?
Jo crec que aquest és un element bàsic, sí. Aquest és un element bàsic. Perquè no és cert que a l'escola... Avui, a Catalunya, les escoles rurals tinguin poca immigració. Si vas a determinar, què sé jo, a la Bisbal, doncs t'hi trobes en una població emigrant molt considerable. Però ja, diguem-ne, que un ambient cultural en el qual... encara l'escola és un lloc de respecte, un lloc que el que val la pena respectar, encara diria una cosa més, l'escola és nostra, és la nostra escola, mentre que fa l'efecte que a les zones urbanes l'escola és una cosa estranya en la qual no se sap ben bé de qui és.
Per tant, és culpa dels pares.
Jo no ho diria mai, això.
No?
No ho diríem. Jo crec que...
Els pares tenen responsabilitat per això, no? O no?
Jo, en contra del que es diu, jo crec que mai no hi ha hagut tants pares anant a les escoles preocupant-se pels seus fills, com ara. Això em sembla molt, molt evident.
No creu moltes vegades per això que els pares tendim a mesclar el que és l'ensenyament i el que és l'educació? És que entreguem les criatures gairebé en adopció durant unes hores als mestres d'aquestes criatures i el problema de que els hi demanem que no només els hi ensenyin, sinó que també els eduquin, quan l'educació és una paraula que en tot cas l'haurien de definir a través de la visió dels pares?
L'educació, l'ensenyament, tant es fa a casa com a l'escola. Jo el que sí que crec és que s'ha de tenir present que les funcions i les maneres d'enfocar el que és un nen són diverses. Per exemple, els pares acostumen a ser molt bons a l'hora de copsar l'estat emotiu, afectiu, del nen. Els mestres acostumen a ser millor que els pares a l'hora d'avaluar el comportament, objectivament. I això a vegades comporta que els enfocaments siguin diversos. Però el que em fa l'efecte és que el que no troben els pares quan van a l'escola... a preguntar què és el que li passa al seu fill, són respostes tècniques, respostes concretes, i el que s'estan trobant molt sovint són generalitats. Del tipus, és un bon nen, però no es concentra prou, s'avorreix... generalitat d'aquest tipus que no porten enlloc, no? Perquè, i aquí falta, crec, sí, d'una manera, això no està bé dir-ho, però crec que s'ha de dir també, falta, jo crec, competència tècnica clara per part dels docents.
Competència tècnica?
Sí. Capacitat per concretar exactament quina és la dificultat i dissenyar estratègies correctores. Més encara, crec que si això no es fa amb els cursos primerencs, tot el que després es fa a l'ESO no té cap sentit. A Catalunya ja podem dir molt clarament que el fracàs escolar que veiem a la secundària es genera als primers cursos. Això ja, les dades la tenim molt clara, no? Per això dic que no acabem de veure, jo no acabo de veure quin és el sentit, quin és l'efecte positiu del nostre sistema escolar en les famílies més socialment o culturalment més deprimides.
Per una banda tenim l'estudi que ara comentava la Generalitat, però també tenim el del Ministeri d'Educació espanyol, que ha fet la primera avaluació general de diagnòstic amb els alumnes que van fer el quart de primària, és a dir, tenien 9 i 10 anys, sí, sí, 9 i 10 anys, i atenció al resultat. Sí. Catalunya suspèn i els estudiants catalans ocupen el 12è de 17 sí. comunitats autònomes.
Sí, això jo no faria no m'escandalitzaria el 12è, jo crec que estem allà en el grup mig, en el grup mig, i no es tracta de ser el quart o el 12è, sinó es tracta de dir Catalunya està a l'alçada que li correspon. Catalunya està a l'alçada que hauria d'estar, és a dir, allò que el nostre compromís de qualitat l'estem assumint? No. I em dona igual si és el 12, el primer o el que sigui. Això, i a més, els estudis, els de PISA, els del Ministeri, els d'aquí, ho confirmen d'una manera molt clara. No estem al lloc que haurien de ser. I pum.
El llibre, vostè s'atreveix a afirmar sense manera en aquest llibre que vostè ha escrit, L'escola contra el mundo, diu, Espanya té un sistema escolar que genera un fracàs escandalós i arriba a parlar de situació d'emergència. És fàcil identificar els culpables?
Jo, a veure, és fàcil identificar els culpables. Jo crec que hi ha una sèrie de factors que han generat en determinades situacions uns cercles viciós, en els que no estan a l'identificar els culpables, sinó les sinergies, les dinàmiques que es creen.
Val.
El que hem de veure és perquè, malgrat tot, per exemple, a Barcelona,
sí,
si agafem qualsevol barri, veurem que dues escoles del mateix barri poden tenir resultats diferents. Per tant, el que sí que podem dir és que el factor mestre és decisiu. Si el factor mestre és decisiu, hem d'identificar els bons mestres.
Sí, sí, sí.
Si hem d'identificar els bons mestres, reconèixer la seva feina i, si cal, portar-los als llocs més necessitats amb el complement que calgui de sou.
Val. Abans li preguntava, escolti'm, a l'escola rural que va millor que a l'escola urbana, li preguntava, escolti'm, pot ser pel principi d'autoritat del mestre? És a dir, abans, fa molts anys, el mestre era un element clau per entendre l'evolució de qualsevol societat, i el mestre sembla que no compti, no?, amb tot plegat. És a dir, és important que els professors recuperin l'autoritat a l'aula?
Sí, però l'autoritat en el sentit de competència. El mestre s'ha de sentir segur de que té eines útils i que allò que fa, doncs, és útil. I no hi ha cosa més decebedora per un mestre, i aquí hem d'identificar clarament un sector negre, que és el de l'ESO, de la pública, en els quals els mestres molt sovint van a classe amb la sensació de que han de repetir el fracàs del dia anterior. Per mi aquesta és la qüestió de l'autoritat. L'autoritat és confiança en la pròpia competència.
Sí, bueno, està molt bé. Com a filosofia està molt bé, però també tenir una sota autoritat sota davant de l'alumne, perquè en segons quines escoles et pots trobar cada cas com un cabàs, molts, eh?
Sí,
on
però
l'alumne està per damunt de la voluntat del mestre. I això abans no passava.
Això ha passat sempre. Si agafeu, pues, què sé jo, les confessions de Sant Agustí, i veureu des de bon començament que a l'escola sempre hi ha hagut aquesta pugna entre mestres i
alumnes. Home, una cosa és la pugna, i una altra és que el professor estigui per sota l'alumne.
Bueno, però el professor no pot estar mai per sota de l'alumne, entre d'altres coses perquè ell no ha d'admetre aquesta situació. El problema, torno a dir, és quan el mestre es considera cremat i, per tant, vençut.
La síndrome del professor cremat.
Exacte. El mestre que es considera derrotat.
No, dic això, la síndrome del professor cremat, perquè és una expressió que s'utilitza,
sí,
eh?
Sí, sí.
Entre
sí,
altres
sí.
coses, perquè sembla que el professorat català és el més cremat d'Europa.
Això és el que ens deia un estudi de la Fundació Jaume Bofill, sí, i a més d'una manera molt clara. El resulta que tenim, especialment a la secundària, eh? A la secundària de la pública, tenim un professorat molt cremat, però a més a més, es dona la característica de que aquest professorat cremat continua, no abandona la feina. Així com d'altres llocs, doncs la gent que té una feina que no li agrada, doncs la deixa per una altra, a casa nostra, bàsicament, hi ha molts mestres que veuen que aquella feina que fan no és en absolut satisfactòria, però continuen, i això genera una frustració.
De l'edició en català del seu llibre, L'Escola contra el Món, que ha editat sí. La Campana, se n'han venut més de 7.000 exemplars.
Per mi ha estat una sorpresa.
Bueno,
eh?
Però té la sensació que sovint els polítics escolten més els teòrics de l'educació que els profes, mestres, professors de l'aula?
Jo això és la consciència que estic veient contínuament. A Catalunya hi ha un doble discurs. Allò que és normal que es discuteixi als claustres, als passadissos, i el llenguatge pedagògic oficial. Tenim un llenguatge.
Això no només passa en el món de l'educació.
M'imagino que no.
El llenguatge polític i el llenguatge del carrer. És tan diferent.
No, però és que a més estem bombardejant. Nosaltres, l'escola catalana, ha generat una imatge de si extraordinàriament beata. Tenim uns projectes tan grandiosament filantròpics, tan bons, que ens avaluen a nosaltres mateixos per la grandesa dels nostres propòsits. Si després la realitat no està a l'alçada dels nostres propòsits, doncs pitjor per la realitat.
Escolta, aquest és el segon any consecutiu que el govern de la Generalitat fa les proves, la nota ha anat a pitjor, malgrat que és igual.
No,
estem com estàvem fa un any. El subtítol del seu llibre és L'optimisme és possible. I ja em dirà com punyetes he de ser optimista amb aquest panorama.
Hem de ser optimistes, perquè l'alternativa és molt pitjor. Sí, hem de ser optimistes. Hem de ser optimistes per dues raons. Primer, pel que deia abans. Malgrat tota la situació, sabem que hi ha moltes escoles a Catalunya que ho fan bé. I no només a les zones rurals, als barris de Barcelona. El nostre repte fonamental és com aconseguir transformar en norma les experiències reeixides de Catalunya. A oblidar-nos de com ho fan a Finlàndia, com ho fan a Baviera o com ho fan a altres llocs. I veure per què una escola d'un barri determinat, doncs, ho fa bé.
Si busca solucions al problema.
Ser capaç de sentir els mestres, els hem d'escoltar, els hem de veure i, sobretot, hem de fer tot el possible per dinamitzar aquesta escola de tal manera que sigui contagiosa.
Però això teòricament és molt fàcil, no?
Jo diria que no és impossible.
Clar. Escolti, entre les moltes dades que recullen el llibre, explica vostè els models d'èxit educatiu. Si jo li pregunto quins països del món tenen millor educació, què en diria?
Doncs no tant països, sinó regions. Podem dir, doncs mira, Alberta, Baviera, Flandes, Finlàndia en el seu conjunt, Castella i Lleó, La Rioja. Són sistemes educatius que funcionen molt bé.
Per algun motiu especial?
Bàsicament perquè han creat...
Perquè són més petits? Perquè han creat
no,
una
no,
manera...
no, claríssimament no. Corea, Singapur, això tenim...
Clar, ara m'he dit Corea i Singapur, és una altra història. Per cap, el que em deia, vostè em parlava de regions, petites regions, amb la qual cosa...
Però escolta, Veneto.
Sí.
Estic pensant en regions en les quals Catalunya s'hauria de comparar, no?
I llavors, per què?
Doncs, bàsicament, el que deia, perquè hi ha una cosa que és molt difícil de copiar, però molt fàcil de veure, és aquest cercle virtuós de confiança que hi ha entre l'administració, les escoles, els pares i els alumnes. I, sobretot, per mi, un element molt, molt clau és la confiança, per una part, que els mestres tenen a les seves pròpies competències. Els mestres saben el que fan, es consideren capacitats per fer-ho...
S'ho creuen.
S'ho creuen.
A classe com a gran mestre.
Sí.
Jo sé més que vosaltres.
I tenen problemes, evidentment que tenen problemes, eh? I a vegades greus. Però, malgrat tot... tenen estratègies, bàsicament una que em sembla importantíssima, la detecció precoç dels problemes d'aprenentatge i el disseny de tècniques de recuperació. Si el nostre fracàs està ja identificat en els primers cursos, doncs hem d'incidir en els primers cursos.
Que és on tenim en aquests moments el grandiós problema.
Clar, hem d'incidir, però hem de disposar de mestres prou capacitats com per veure en un símptoma un possible fracàs. I dir, aquest nen que parla d'aquesta manera o escriu d'aquesta manera està anticipant un fracàs que l'hem de tractar immediatament d'una manera curada.
Molt bé. Li agraeixo molt que ens hagi acompanyat avui per parlar de l'escola. És un tema que a nosaltres ens apassiona molt aquí l'equip del programa, entre altres coses, perquè d'això depèn del nostre futur.
Evidentment.
Clarament, eh? És a dir, aquí parlem de moltes històries i molts temes i debats polítics i socials, però hi ha... l'economia és molt important, l'ensenyament és molt important, l'educació és importantíssima. Li agraeixo molt, senyor Luri, que ens hagi acompanyat avui, que continuï sent un èxit aquest llibre, L'Escola contra el Mundo, L'Escola contra el Món, de la campanya s'han venut més de 7.000 llibres. En quedo amb el subtítol, permeti'm, que l'optimisme és possible.
I necessari.
I necessari, sobretot necessari, efectivament. Senyor Luri, un plaer. Moltes gràcies.
Sí, gràcies.
Fins aviat. 12 minuts i les 11, seguint anem cap a Nova York a 12:45.